Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, i avui ens endinsarem en el món de la ciència, però de la ciència de casa nostra, que això és molt important.
I tant que sí, més si és per fer-ne divulgació i per a millora general de la societat. Amb aquesta línia anem a saludar el nostre convidat en el dia d'avui, el senyor Carlos Fernández Sopuerta. El senyor Fernández Sopuerta és doctor en física i president de l'ACDIC, és l'Associació Catalana per la Divulgació Científica, institució, associació fundada l'any 2017 i actualment doncs, realitzant un cicle que serà bastant el motiu de conversa del dia d'avui, el cicle que es diu BiblioSTEM. Saludem el senyor Fernández Sopuerta, com està? Feliç migdia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, doncs estem encantats de comptar amb la seva visita. Doctor Fernández Sopuerta, ens pot dir per la gent que ens escolta en què consisteix aquest cicle que fan a les biblioteques que porta el nom de BiblioSTEM o STEM?
Bueno, sí, BiblioSTEM, sí. Bueno, és un cicle que bueno, està tot apropat a la ciència doncs, al públic general, no? I bueno, quin millor lloc que les biblioteques. Llavors això va ser una iniciativa de la Diputació i llavors bueno, nosaltres vam concursar i nosaltres som els que fem la programació de xerrades que hi ha a les biblioteques de la demarcació gironina. Vam començar amb un programa pilot, després vam fer una primera temporada, ja estem en la segona, i bueno, ha crescut molt, i bueno, la idea és això, com he dit, les biblioteques és un lloc on està la cultura, no? I per tant, doncs, creiem que la ciència és part de la cultura, i apropar-la doncs, a la gent a través de les biblioteques és creiem que és una molt bona idea, no? I bueno, el programa intenta cobrir totes les aspectes d'aquí viene lo de STEM, no? Enginyeria, tecnologia, ciències també, està art, matemàtiques, no? Doncs, tot això doncs, apropar a la gent amb xerrades dels principals protagonistes, no? Que són els científics del sistema català, que són els que fan la ciència en el dia a dia.
Bé, una de les sorpreses inicials, ja fa, anem per la tercera edició d'aquests cicles de divulgació científica, és que per molts dels que ens escolten i qui han participat és descobrir que la ciència d'alt nivell es pot fer i es fa en català. Com ha costat gaire en el món científic introduir aquesta normalitat del català per explicar ciències?
Bueno, a veure, jo quan vaig estudiar la carrera, molts professors ja ens feien les classes en català, en tot tipus d'assignatures tècniques, menys tècniques. El que passa és que després això també s'ha de fer compatible amb el fet de que la ciència, doncs, la ciència professional, quan es publiquen les coses, sempre es fan en anglès, pràcticament, no? Llavors, hi ha aquesta, diguem-ne, les dues bandes, no? Però, bueno, en general, a Catalunya crec que es fa servir molt el català localment, al dia a dia, i jo almenys al meu institut ho veig bastant, que també ara hem incorporat els xats científics d'altres llocs, llavors, pues, llavors tenim que parlar amb ells en anglès. Però, en principi, crec que es fa servir relativament bastant, tenint en compte que hi ha això, que l'anglès és la llengua internacional, no?, de la ciència.
En aquest cicle BiblioSTEM han apostat per la transversalitat, diferents científics, diferents, diguem-ne, especialitats, però que al final doncs, aporten un coneixement, no? Aquesta és una línia premeditada, aquesta la de la transversalitat?
Sí, bueno, això de l'STEM, no? Això és una mica és el que promou, no? El tenir totes les disciplines científiques i tecnològiques, no? Que crec que també pot donar als que vinguin a veure les diferents xerrades, els pot donar una visió àmplia, no? Del que és avui dia la ciència i la tecnologia i com es treballa en diferents àmbits, no? Crec que això és també molt enriquidor, no? No només pues, una xerrada d'una temàtica concreta que potser pues, et dona una idea doncs, molt particular del que, del que, del que és, no?
Aquest cicle doncs, que ara comença es porta fins a 17 biblioteques. Per tant, sí, vol dir que l'extensió i la varietat de la temàtica, tenim al davant el programa, doncs hi ha des de científics del Consell Superior d'Investigació Científica, hi ha ciències de l'espai i al costat doncs de membres de l'àmbit, diguem-ne, més o menys polític, i fins i tot com el mateix senyor Sopuerta és forma part, és membre de l'Institut de Ciències de l'Espai. A veure, es pot anar, ja sé que és una pregunta doncs, molt bàsica, es podria anar a l'espai en català, diguem-ho així?
Bueno, ara o sigui, jo pertanyo, com vostè ha dit, a l'Institut de Ciències de l'Espai, que és part del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, però nosaltres a la vegada també som part, o almenys molts membres de l'Institut de Ciències de l'Espai, són part de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'IEC, que és un institut del sistema català d'instituts de recerca, el que es diu la xarxa cerca d'instituts de recerca. Llavors, en els últims, crec que un parell d'anys, hi ha hagut aquesta iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya, que és l'impulsar les tecnologies del New Space, que es diu el nou espai, no? Que consisteix en intentar anar a l'espai més barat, no? Perquè, clar, qualsevol missió espacial pues, té un pressupost molt alt, no? Comparat amb qualsevol altre projecte. Llavors, en canvi, hi ha aquesta idea dels nanosatèl·lits, no? que s'està difonent molt i que s'està fent servir molt. Llavors, Catalunya ja pot llançar, sembla que són tres, i això es fa des de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Llavors, tots aquests nanosatèl·lits que s'estan llançant són tecnologia catalana, que estem desenvolupant aquí. O sigui, que sí que estem arribant a l'espai i, de fet, molts d'aquests tenen aplicacions tant a l'agricultura, telecomunicacions... Bueno, cada satèl·lit té la seva, diguem-ne, àmbit i les seves missions, no?
Em pregunto, doctor Fernández de Sopuerta, que quan els científics reben la notícia d'aquests informes anuals que fa PISA referent al grau de maduresa o de coneixements que tenen els nostres estudiants, lamentablement a Catalunya amb uns resultats bastant lamentables, com ho encaixen vostès i quines mancances o quines solucions creuen que poden aportar-hi?
Bueno, nosaltres ho rebem amb preocupació, perquè després, clar, nosaltres el sistema científic típicament doncs, es fan tesis doctorals, no? I aquesta tesis doctoral les fan estudiants que han estudiat a la universitat, que a la seva vegada han estudiat al batxillerat, i etcètera, etcètera. Llavors, ho veiem amb preocupació, però bueno, nosaltres intentem aportar també moltes vegades quan els estudiants fan treballs de recerca, que han de fer, coses així, contribuïm, ens fan entrevistes, venen a vegades a veure l'institut, etcètera, etcètera. Així que intentem posar el nostre gra de sorra dintre de tot això.
El que ha quedat demostrat, aquest és el tercer cicle d'aquestes conferències, és que suposo que també degut a la diversitat dels que intervenen, dels professors que intervenen, doncs la ciència interessa. Han constatat que els temes científics interessen, perquè portar, doncs, assegurar una mitjana d'assistència de 40 persones en el darrer cicle i en alguns casos arribar a les 70 persones que han seguit conferències científiques, sembla demostrar que la ciència interessa. És realment, o sigui, interessa més o interessa tant la ciència com altres, com les lletres, per dir-ho en un llenguatge planer.
Bueno, no sé si no tinc dades per comparar, però sí, jo crec que hi ha un gran interès en la gent pel tema científic. També hi ha, òbviament, per les lletres. I bueno, és ara Ara jo crec que cada vegada més la divulgació està penetrant més a la societat i crec que cada vegada això va creixent. Però bueno, no sabria dir-li realment si es podem comparar amb l'interès que hi ha en coses més de lletres o artístiques o què.
Bé, tornem a les biblioteques i tornem en aquest BiblioSteam. Són 13 els investigadors catalans que hi participen i que apropen doncs, aquest coneixement científic als ciutadans a través d'aquestes xerrades que, com diguem, es fan a les biblioteques de a les biblioteques públiques de comarques de Girona. Parli'ns de quin ha estat el criteri de selecció d'aquests 13 investigadors, que no són pocs, que participen.
Bueno, a veure, no hi ha hagut un criteri, diguem-ne, estricta més enllà del que siguin gent, que siguin doctors, diguem-ne, que estiguin fent recerca, que hi hagi una varietat de temes, també que sigui gent que tingui un interès per la divulgació, perquè no tothom a vegades dedica una part del seu temps a la divulgació, hi ha gent que el dedica millor més a l'administració, però també al tema a dintre de la ciència també tenim molta burocràcia i molta administració i també hem de gestionar projectes, llavors hi ha gent que a vegades es dirigeix més cap a la gestió i altra gent doncs, que intentem dedicar doncs, una part del nostre temps doncs, a la divulgació. Llavors, aquests que veiem que tenen un interès també són el grup de gent que intentem agafar.
Bé, una temàtica científica que ara està, podríem dir, en certa manera, de moda, si és que en la ciència també hi ha modes, doncs és que també tracten en aquest cicle, doncs que és la intel·ligència artificial. A veure, sí. Quina incidència en general en el món científic tindrà la intel·ligència artificial, tant des del nivell dels estudis de universitaris a l'aplicació pràctica. En aquest arc, diríem, que va des de l'alumne fins al científic, ja de podríem dir, d'alt nivell, què canviarà, què farà canviar en la ciència en general la intel·ligència artificial?
Doncs, bueno, jo veig moltíssimes coses, ja està canviant molt en tots els àmbits, des de com escriure un article, a vegades hi ha gent que agafa intel·ligència artificial per millorar l'anglès, per millorar el text, fins a, per exemple, coses més sofisticades com són les tècniques d'anàlisi de dades, no? O sigui, hi ha moltes tècniques d'anàlisi de dades que estan basades en tècniques que no fan servir intel·ligència artificial, sinó que, bueno, fan servir tècniques clàssiques de l'estadística. I ara doncs, estem veient com s'estan desenvolupant noves tècniques basades en intel·ligència artificial que bueno, milloren el que tenim o fan que sigui més ràpid o més eficient o que ens donin un altre punt de vista. O sigui, està penetrant molt. També és veritat que a vegades penetra, o sigui, a vegades també es fa servir a lo millor més del que es necessitaria, no? Però bueno, sí que hi ha realment un gran impuls en els meus col·legues, en la comunitat que jo veig, en preguntar-se i fer servir les tècniques modernes d'intel·ligència artificial. O sigui, sí. De fet, jo crec que el món científic està contribuint a aquest desenvolupament, perquè s'estan desenvolupant a vegades branques de l'intel·ligència artificial que potser si no fos per certes aplicacions científiques no, a mi no es faria, no?
Algun dels científics que coneixem, alguns que hem entrevistat, coincideixen en lamentar-se de que passen bona part del seu temps doncs, buscant finançament per mantenir les estructures dels seus equips o per mantenir finançament per poder tirar endavant projectes i investigacions de diferents camps. A més, es dona la circumstància que alguns d'ells estan treballant a departaments o institucions de nom prou rellevants. Altres també afegeixen que no es passen molt de temps buscant aquest finançament i després també molt temps justificant les ajudes o el finançament que han rebut. És a dir, hi ha una part burocràtica que acompanya, lamentablement, molta feina d'aquests científics. Això és una cosa comú o és una cosa molt d'aquí?
Bueno, és una cosa comú, o sigui, a tot arreu, o sigui, al final la gran part del finançament de la ciència és diners públics i per tant això vol dir que s'han de fer servir d'una manera òptima, no? Llavors, a vegades en aquesta intenció de que es faci servir de manera òptima, doncs els controls, els requeriments, tot es fa... O sigui, es porta a un extrem que fa que sigui complicat per la gent, també s'incrementa la burocràcia, i a tot això s'ha d'afegir les convocatòries, no?, per demanar finançament estan dintre de l'administració. I llavors hi ha administracions d'alguns països més eficients i altres no tan eficients. No? Llavors, sí, ho patim bastant moltes vegades. També a vegades se'ns sotmeten a auditories molt dures, en les quals se'ns diuen coses doncs, que no són el que havien de ser, però que, bueno, hem de, com que no pintem res, doncs hem de contestar. I sí, és un tema en el qual es dediquen molts recursos, no només dels propis investigadors, sinó també, clar, nosaltres tenim personal administratiu als nostres instituts, a les nostres universitats, que tenen unes tasques i que a vegades aquestes tasques hi ha moments que queden de costat per, no?, fer front a tota aquesta burocràcia i a totes aquestes demandes que el sistema administratiu a vegades ens demana, no?
Bé, en aquest cicle, aquest tercer ja cicle, que inclou una cinquantena de conferències amb 17 de les biblioteques de les públiques de les comarques de Girona, és evident que un dels objectius d'aquest cicle és interessar en els joves, nois i noies, per la ciència. Quina resposta ara ja que amb una perspectiva doncs dels dos primers cicles ja encarant el tercer doncs en el públic ara ja vostès ja tenen experiència doncs per detectar el públic és adult, o sigui persones ja que dit d'una manera plena temps per una ciència, o realment venen els joves i que s'interessen per la ciència. Quina valoració en fan?
Bueno,
aquests
tenim
dos primers cicles i ara el tercer.
La veritat és que estem molt contents perquè tenint en compte a vegades l'espai disponible en les biblioteques, perquè no totes tenen el mateix espai, però hem detectat que normalment l'aforament s'omple bastant, no? I com vostè diu, hem arribat a xerrades en les que hi ha hagut 70 persones o inclús més, diria jo, en algunes que tenien una sala més gran, no? I bueno, el que hem trobat és que el públic és molt variat, des de nanos molt joves, inclús a vegades han vingut nanos a millor de, no sé, 12 anys o 10 anys, que potser és una mica, potser justet per ells, no? Doncs, però bueno, sí que venen amb molta il·lusió. Fins a, hem tingut doncs, gent de tota, molt gran, no? De totes les edats. No? I bueno, en aquest sentit estem contents perquè això és una mica l'objectiu, no? Doncs, per una part, que el públic general li arribi als avenços a la ciència i com la gent fa la ciència i que conegui els protagonistes aquí al sistema català i, per altra banda, doncs, que els estudiants joves doncs, puguin tenir doncs, com un mirall, no? D'on potser alguns troben una vocació. No? Jo recordo quan jo era estudiant inclús de primària, a final de primària i després de secundària, doncs, em vaig enganxar molt a la sèrie del Carl Sagan, no? I em fascinava, no?, com el senyor explicava les coses que explicava. Jo crec que, bueno, una mica a vegades això, no?, el comunicar una cosa del protagonista que la fa al que està interessat és molt eficient, no?, en aquest sentit.
Bé, vostè és doctor en física i sé que no seré la primera persona que li pregunta, però no puc evitar reformular la pregunta, que segur ja li han fet anteriorment, i és preguntar-li per la intel·ligència artificial. Com canviarà el món que coneixem, la intel·ligència artificial?
Bueno, a curt plaç suposo que simplement es millorarà moltes coses, també es donarà alguns mals de cap, suposo, però allà a termini és difícil de predir perquè realment el potencial és enorme. O sigui, les coses que ara mateix especulem que es poden fer no, a vegades semblen ciència-ficció i bueno, suposo que algunes d'aquestes tindran lloc, altres suposo que no, perquè no sempre el que a vegades es preveu acaba passant. Però sí que realment té unes perspectives d'impacte molt grans, no? Perquè, a més, no és ja una cosa que a vegades pues, hi ha una revolució que pot afectar, no sé, a la medicina, diguem-ne, no? O pot afectar a l'electrònica i als ordinadors i per tant, a la informació, sinó que aquí tenim una eina que, de sobte, ens està penetrant en tots els àmbits, no? No, no, bueno, ja, més enllà inclús de la ciència i la tècnica, no? Estem veient a dia a dia, no? Qualsevol persona ara s'agafa el xat GPT o altres sistemes similars al xat GPT i pregunta coses o té informació i per tant, o sigui, ja realment ja està penetrant en tota la societat, no? O sigui que realment es preveu un impacte molt gran. Com de revolucionari pot ser? Això ja no haurem de veure com va, no? Com evoluciona. També hi ha coses que, per exemple, estan arribant a un límit, no? Jo fa poc vaig sentir el CEO, el propietari de OpenAI, que són els que fan el xat GPT, que deia que una mica estava arribant ja al límit del volum de dades que podien tractar, perquè per una part ja s'estaven acabant les dades, no? I per altra banda, doncs, bueno, els ordinadors també tenen la capacitat que tenen avui dia, no? Per tant, bueno, hem de veure a veure com aquestes coses evolucionen i com també la tècnica permet que aquestes coses evolucionin, no? O sigui, hi ha aquí una sèrie de variables que encara no sabem com cap on aniran.
Bé, el que no podem retenir és el temps perquè se'ns ha escapat ja. Doctor Carlos Fernández Sopuerta, president d'ACDIC, Associació Catalana per a la Divulgació Científica. Gràcies pel seu temps, per acompanyar-nos. Molta sort per aquestes jornades de BiblioSTEAM, les que queden. Endavant amb les conferències. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Pues moltes gràcies i tothom està convidat i esperem que els agradi. Moltes gràcies i bon dia.
Nosaltres fem una pausa i seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí anem, doncs, amb en Víctor, buscant amb en Paco. En Paco Basso, el tens a prop, Víctor?
Sí, el sento.
Ah, intentem-ho. Què tal?
Què tal?
Paco, bon dia.
Bon dia, company.
Quina notícia portes avui, Paco?
Bé, sens dubte, a Girona la notícia seria que el Col·legi de Periodistes han caigut en els premis de Carme Coll, una gran persona, una dona feta amb el diari, amb el Punt Diari, una dona que té una empresa de comunicació, i que ha sigut guardonada amb un d'aquests premis. També l'Isaki Lacuesta, director de cinema, que ja han estat empatats amb un 33 dels vots, amb la mosca grossa, que és la que tothom vol. La que ningú vol és la Borda, que
sí.
Sembla ser que caurà, estant d'això, entre l'Ajuntament de Sant Feliu i les ambulàncies, el SEM. En principi li han donat en el SEM la mosca Borda, o sigui, vol dir que no tenen comunicació, que quan els periodistes truquen per saber alguna cosa, ai, no sabem res o no et podem atendre, llavors aquests són els que han tingut el SEM, han tingut la mosca Borda. Hi ha hagut una menció molt, molt especial per a Mitchell, es veia venir, i per al Teatre Museu Dalí. En Mitchell és l'entrenador del Girona. I el Teatre Museu Dalí, perquè bueno, ha fet aquests 50 anys, i bé, jo crec que aquests
mencions positives
són importants, sí.
Mencions
sí,
positives,
sí.
I la mosca bona, recopilem la informació, quina ha estat la mosca bona?
A la Carme Coll i a l'Isaki Lacuesta.
Molt bé, doncs enhorabona als premiats, que es diu?
Sí. Sí, total, n'hi ha hagut molts, perquè tots aquests premis tothom els vol. Però bé, en aquest cas, doncs, ha hagut Carme Coll i Isaki Lacuesta amb un 33% cada un dels vots, i aquests, com dèiem, el Servei d'Emergències Mèdiques, aquests els hi han donat en el TV. I era candidat en Martí Nadal, coordinador de comunicació de l'Ajuntament de Girona, que sembla ser que tampoc està massa content. La mosca del col·legi l'han donat a la periodista, la Carme Vinyoles, i bé, sempre és bo que et donin premi del col·legi de periodistes,
Home, i tant, i més si és
a veure si tot ens
si és la mosca bona.
Bé. Sí, que ens ho posin una mica bé.
Molt bé, doncs, Paco, de part d'en Víctor
sí,
i meva també...
Sí, la setmana que ve, si de vol.
I de part d'en Víctor i meva, enhorabona, perquè veiem que t'han donat la llibertat condicional en l'hotel Trueta, no?
Sí, en principi el relax Trueta, m'han dit que ja, en principi, no hi tinc que tornar-hi, si no passa res, perquè clar, mai se sap, saps? Que res, que... Dic, bueno, jo fins que no hi tingueu jacuzzis i spa no vindré pas més.
Molt bé, doncs enhorabona per la feliç notícia, aquesta sí que és de les bones.
Que siguin veritats aquests bons auguris.
Exacte.
Sí, això és bo, això és bo.
Molt
com
bé,
a casa
doncs,
enlloc, eh?
Fins la propera setmana, Paco.
Gràcies, companys, gràcies.
Víctor, fins la propera setmana.
Paco.
Fins la propera setmana, Víctor, que vagi molt bé. Tornem d'aquí 7 dies. Us ha parlat Lluís Arté. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.